Al matí, amb Raquel García.
En aquest programa ens agrada donar a conèixer diferents serveis que són competitius però al mateix temps mantenen el seu compromís per aconseguir d'aquesta societat un lloc més sostenible i èticament més humà, on les persones haurien de ser el més important. I avui a la secció
Consumint Consciència
volem parlar de les finances ètiques, definir què són i també com funcionen i posar l'accent en l'assegurança com una eina per a protegir-nos col·lectivament de la desgràcia. I per això el que fem és saludar el Sergi Salabert de Fets, de Barcelona. Bon dia i benvingut al matí.
Hola, bon dia.
Primer de tot, expliquem què són, no? Què és el que engloba les finances ètiques i també com funcionen.
Exacte, doncs, bueno, les finances ètiques són aquelles... és aquell ecosistema, no?, d'entitats, del món financer, que el que busquen és transformar la societat, però a través del crèdit, per exemple, no? Això serien les entitats bancàries. Les entitats asseguradores ho fan a través dels productes que ofereixen a nivell assegurador. I el que busquen, sobretot, és fer compatible la rendibilitat econòmica amb una rendibilitat social, que és un element que està al mateix nivell que la rendibilitat econòmica.
Per tant, quines són les principals diferències també entre els sistemes més tradicionals?
Aquests
valors que hi ha al darrere.
Exacte, els valors i sobretot aquesta, aquesta voluntat, no? Normalment el sector financer té un element clau que és la maximització de beneficis. I les finances ètiques el que busquen és també maximitzar el benefici social. I posar-ho al mateix nivell, doncs, ja implica moltíssimes coses, no? Moltíssimes maneres de fer, maneres com redistribueixen els beneficis, que no han de donar comptes accionistes, que el que volen és només rendibilitat econòmica, i això té conseqüències amb els serveis, amb la manera de treballar, amb la manera d'invertir i amb la manera de finançar projectes.
Que gairebé doncs, podríem dir que és una eina política també, no només de consum.
Evident. Qualsevol cosa que impliqui transformació social és, té una vessant política també.
I Sergi, en quin punt ens trobem? A casa nostra, no? Quina és la situació estatal i també a diferència de l'àmbit més europeu?
Bé, nosaltres fa poc, fa un parell de setmanetes, no, des de Fets i l'Observatori de les Finances Ètiques, vam presentar el baròmetre de les finances ètiques, no, que busca fer una radiografia de les finances ètiques a nivell estatal, i aquesta radiografia és molt quantitativa, però que ens dona ja unes dades importants. I per no distreure'ns molt amb xifres, no? Però quan
però
ja
sí,
parlem...
demans algunes dades per així fer-nos, no? Una radiografia de la situació.
Exacte, per situar-nos, doncs podem parlar que el 2021 doncs es van donar més de 1.800 milions d'euros a projectes transformadors. Això és un import ja
molt... És una xifra ja important.
Importantíssim. I parlem també ja que totes les entitats de finances ètiques estan gestionant al voltant de 2.600 milions d'euros d'estalvi. O sigui, que hi ha persones que han dipositat fins a 2.600 milions d'euros que estan treballant, en aquest cas, doncs, per una economia diferent, una economia basada, com tu deies, en les persones i que permeten un consum de serveis financers més sostenible i responsable.
I que, a més, funciona, podríem dir, des de fa relativament poc.
N'hi ha algunes que són més o menys noves, però sí que és veritat que el seu recorregut ja comença a estar... Bueno, ja comença a tenir els seus anys. El temps passa molt ràpid, però bueno, hi ha iniciatives que potser van néixer fa 40 anys, altres fa 20... Però bueno, sí, ja comencem a tenir un ecosistema més encaixat, no? que com veiem amb les xifres, comença a estar ja molt consolidat i ser una realitat palpable.
En el vostre cas, des de Fets, no? Quan vau doncs, decidir aixecar la persiana, on us trobem una mica i també doncs, aquí hi ha al darrere.
Exacte, Fets va néixer l'any 99 amb aquesta vocació de promoció i difusió de les finances ètiques, però en aquell moment el que buscava era la creació d'un banc ètic. Llavors, doncs, bueno, això amb el temps, no? A mesura que ja han anat apareixent iniciatives que ja tenien aquesta funció i ja s'han anat consolidant, doncs ho hem anat doncs, adaptant, no? A ja simplement promoure les finances ètiques i entre elles generar eines, no?, que permetin doncs, aquesta proximitat entre la ciutadania i les entitats de finances ètiques que a vegades doncs, costa de que es trobin.
Per què? Perquè encara hi ha reticències. Perquè costa encara que una part de la societat no connecti amb aquesta proposta.
Bueno, al final estem parlant d'una cosa que sempre ens és molt... que són bastant mm-hmm. conservadores, no? Totes una miqueta a l'hora, quan parlem dels nostres diners, és, ui, sí. D'això no me'n fio. També hi ha una realitat, que és que les finances ètiques no fan grans campanyes comunicatives, vull dir, destinen els diners a altres coses, no només a fer campanyes que moltes vegades blanquegen el que fan algunes de les grans entitats financeres. Llavors, doncs, aquesta també és una realitat, per això mirem de generar aquestes eines com el baròmetre, sí. O, per exemple, a nivell d'assegurances, després ho parlarem, uh-huh. el segell d'assegurances ètiques, no?, que permeti diferenciar una miqueta dintre de l'àmbit financer uh-huh. qui treballa d'una manera diferent.
Quin és el perfil, també, Sergi, no?, de la gent que aposta, doncs, això, per uh-huh. buscar tot aquest assessorament a fets?
Clar, nosaltres entenem que les persones que tenen ja una actitud ja de consum responsable en diferents àmbits de la vida, sí. en algun moment han d'arribar, quan han passat per l'alimentari, per l'energètic, doncs, han d'arribar també al financer, no? D'alguna manera també es qüestionen què passen amb els seus diners, no? Quan no els tenen, uh-huh. quan no els tenen a la butxaca, i per tant els diners, com diem moltes vegades, no són neutrals, poden ser polítics, però no són neutrals i per tant actuen. I si estan en una entitat que té un objectiu sí. Doncs ambiciós i de només maximitzar diners, doncs treballaran d'una manera. Si estan en una entitat que el que busquen és maximitzar també doncs, la transformació social, treballaran d'una altra.
De fet, nosaltres sempre diem que també tenim aquest poder com a consumidors conscients. Cada cop que ens gratem la butxaca, decidim no? un model o un altre. Explica'ns què és el que implica no? aquestes finances ètiques per als ciutadans, siguis client o no, no? Com ho influeixen també no? en altres àrees de la societat?
Clar, on veiem l'impacte més gran és, i ho diem sempre, una entitat de finances ètiques és un dels seus principis, no? és la transparència. Per tant, sí. mostren molt fàcilment què fan amb els teus diners. I allà és on pots veure les seves pàgines web, doncs, per exemple, els projectes que financien. I aquest és un element per nosaltres molt clau diferencial. Uh-huh. De fet, per posar-vos alguns exemples, aquí a Sabadell tenim alguns projectes doncs, que sí que han rebut finançament, de fet es poden trobar a la web, no? Sí. Una és l'associació Esquits d'aquí a Sabadell, no? d'educació del lleure i acció social, per exemple, la Fundació Main, i tenim també un habitatge cooperatiu que s'ha fet aquí al costat a Castellà del Vallès, que és Can Carné, que també és un projecte doncs, que va més enllà d'un sí. simple habitatge. No? Vull dir, parlem de projectes que impacten la societat, que milloren la vida de persones, que milloren la vida de la societat i, per tant, que tenen aquesta com maximització social, uh-huh. que és el que busquen les finances ètiques.
Per tant, aquestes finances ètiques són fonamentals a l'hora d'apoderar no? de col·lectius també més vulnerables o, no? o més innovadors.
Sí, un dels objectius de la creació de les entitats de finances ètiques també és intentar incorporar aquells sectors exclosos de la societat, no? que no podien accedir a serveis financers, ja sigui sí. perquè no tenien projectes que fossin econòmicament suficientment rendibles per algunes entitats, però també perquè hi ha col·lectius que se senten sistemàticament exclosos del món financer i, per tant, les finances ètiques busquen intentar ser aquell espai on puguin aconseguir aquests recursos, no? A vegades un crèdit, un microcrèdit o un accés a una compte corrent, que si no seria molt difícil.
I com s'escullen els projectes, no? Quins valors, quins criteris, no? A l'hora de demanar doncs, aquest finançament ètic, què és el que teniu en compte?
Clar, aquí aquest també és un dels elements claus. És veritat que hi ha una part tècnica que això, vull dir, evidentment, són projectes que no són una ONG, per tant, les entitats de finances ètiques doncs, tenen molt en compte que hi hagi una sostenibilitat econòmica del projecte, per tant, hi ha una avaluació tècnica imprescindible, però al mateix nivell, i cadascuna de les entitats ho fa de maneres de la seva manera particular de ser, no? Però fan una espècie d'avaluació que podríem dir ètico-social. No? Algunes ho fan pròpies treballadores, altres ho fan les persones sòcies de l'entitat, no? perquè moltes d'elles són cooperatives, no? perquè la participació, per exemple, entenem que és molt important i té un element transformador darrere que també és clau, i són les mateixes sòcies qui fan aquesta avaluació, persones, evidentment, que han rebut una formació, sí. i, per tant, s'asseguren que només es financien projectes que van en la línia del propi projecte.
De fet, nosaltres emplacem els nostres oients, si volen doncs, a recuperar l'entrevista doncs, precisament amb aquest projecte no? d'habitatge col·lectiu que es fa doncs, a Castellà del Vallès. En vam parlar aquí al Consumint Consciència i també d'aquestes altres entitats de l'Esquitx i la Fundació Maïna. En parlem moltes vegades perquè també són col·laboradors. És a dir, que ens semblava també doncs, interessant posar en valor no? aquesta pràctica en aquests exemples concrets. I pel que fa a les assegurances, suposo que aquest és també tot un repte, no? Perquè potser la gent coneix més tot el tema de la banca ètica, no? Que ara parlàvem, però l'assegurança és un altre tema molt fonamental en el nostre dia a dia i que potser és més desconegut.
Sí, és, a vegades diem, no, és aquest elefant al mig de l'habitació, no? O sigui, dintre del món financer, la gent li ve al cap de seguida un banc, no? I, sí. I no, realment, el món assegurador, vull dir, estem parlant que el 2021 estaven gestionant només a nivell d'inversions, em sembla que ho tinc per aquí, 318.000 milions d'euros. 318.000 milions d'euros a nivell d'inversions. O sigui, no només és el servei que et donen, sinó, clar, moltes vegades estem pagant unes primes que l'asseguradora, si no les utilitza, les va guardant. I com
clar,
hem dit abans...
És un benefici. Clar.
Exacte, i hem dit que el diner no és neutral. Per tant, què fas amb aquests diners mentre no passen coses? Doncs té un impacte directíssim en la societat. Llavors, allà és on vam veure que calia d'alguna manera... a diferència de les entitats sí. que hem vist abans, no? Més bancàries i parabancàries, no? Que fan aquesta intermediació financera, el món assegurador, ostres, com el diferenciàvem? Com diferenciàvem qui tenia unes pràctiques més ètiques del que no? I allà és on doncs, sorgeix aquesta idea, no? Des de l'Observatori de les Finances Ètiques, de crear un segell d'assegurances ètiques, que el que busqui és fer aquesta com a auditoria social sí. de les entitats que volen tenir-lo i, per tant, doncs, que es puguin diferenciar de la resta.
I com funciona aquest segell, no? I què és el que ofereix, de particular, doncs, a també aquestes finances ètiques en l'àmbit de les assegurances?
Que el que busquem, per exemple, amb aquesta certificació, no? És el que es busca sempre en qualsevol segell. Sí. Primer, diferenciació, no? Que puguin veure que hi ha un element diferencial. El segell treballa sobre tres eixos, no? El que és el de la transparència, equitat i mutualitat, no? Uh-huh. I llavors també hi ha tota una altra pota que és la d'incidència dintre el propi sector. O sigui, no només busquem dir vale, aquesta treballa diferent, sinó les sí. que ja tenen aquesta certificació constantment estan passant una sèrie de... Hi ha un seguiment anual i, per tant, hi ha unes interpel·lacions que millorin constantment les seves pràctiques.
Uh-huh. Clar, suposo que també doncs, han de passar per diferents filtres no? de consum crític, com es fa també, i també posa'ns exemples no? d'assegurances uh-huh. que hagin rebut doncs, aquest tipus de segell. No?
Exacte, ara mateix no, són poques, però perquè, uh-huh. perquè entenem que tampoc no és una cosa que dintre del món assegurador, que és un món bastant conservador i, sí. que li costa canviar algunes pràctiques perquè, bueno, al final estan assegurant riscos i, per tant, podríem dir que és un àmbit poruc, és un àmbit que és reticent a grans canvis, no? Però, tot i així, parteix d'aquest origen social, no? D'aquest mutualisme, d'aquest, ostres, entre tots assumim els problemes d'uns pocs.
Llavors, una mica com feien els veïns i veïnes amb les vocalies, no? De successos. Aquí a la ciutat veiem molts exemples, no? Que s'agrupen per això, per ser més competitius.
Exacte. Llavors, però és des d'aquest origen una miqueta més social, no? Que el que intentem és que recuperin
sí.
aquest esperit i això que ho puguin traslladar i que, evidentment, ho manifestin. Al final, vull dir, les assegurances tenen aquest esperit a dintre. Falta que el mostrin uh-huh. i que no es deixin endur pel que s'han endut, no? Del diner senzill i el capitalisme absurd.
Sí, perquè en realitat és el que dius, no? Que hauria de ser una manera de protegir-nos de forma col·lectiva, no? I tenint doncs això, doncs aquesta transparència, i buscant doncs aquesta empara, no? Com si fos doncs una eina, no? Per ajudar-nos, no? En quin sentit? Perquè m'imagino que hi hauran de tot tipus, no? Per aconseguir doncs una assegurança per la llar, per al cotxe.
Exacte, i les entitats amb les que ara mateix estan certificades, doncs ja podem dir que cobreixen, hi ha un ventall bastant sí. ampli, no? Que ja han començat també a certificar productes, no? Productes que són una miqueta diferencials, no? Perquè ja sigui perquè tenen algun element de col·laboració amb alguna entitat social, ja sigui perquè tenen una sèrie de clausulat que també el fa diferencial d'altres maneres. Uh-huh. Però, clar, nosaltres, per exemple, les entitats que estan certificades tenim la sort o l'avantatge, no? Però que també se'ns apropen de forma raonable, no? Sí. I són entitats que, per exemple, què fan amb els seus diners que guanyen, no? Formen part, a vegades, de grups cooperatius, són mutualitats en si mateixes, per tant, no hi ha un ànim de lucre darrere. A nivell de mediadors ens trobem en mateixos casos, no? Són a vegades corredories. Hi ha alguna entitat de mediació que és d'àmbit familiar, per tant, doncs, que també veiem que no hi ha un ànim de lucre. Bueno, hi ha un ànim de no pèrdua, seria, moltes vegades.
Clar, que han de ser competitives, no? Com dèiem al principi, però doncs, a no buscar doncs, a només el màxim rendiment,
exacte.
Sinó tenir també doncs, aquest retorn social. Si la gent ens escolta no? uh-huh. i ara pensa, doncs em sembla interessant, què és el que haurien de fer no? per aconseguir doncs, algun d'aquests tipus de serveis?
Uh-huh. Nosaltres, per exemple, els redirigim sempre a una web que tenim sí. dinètic, finances.net i allà doncs, és una miqueta com un catàleg de finances ètiques on trobaran tant aquestes com també el món assegurador i al final veuran també les entitats que han pogut doncs, treballar i fer aquells elements diferencials que les permet estar certificades.
Quin és el tipus de públic també que aposta per aquest tipus de serveis? Suposo que també en la línia del que dèiem abans, no? De les finances ètiques i del banc ètic.
Sí, llavors nosaltres parlem també que al final les finances ètiques són una eina també dintre del que parlem de l'economia social i solidària, no? Aquella economia que posa en valor les persones, que posa en valor els projectes, que té en compte l'entorn, que busca ser un element transcendent també dintre la societat, però en positiu. Vull dir, perquè pot ser transcendent en negatiu i ho pot ser molt. Llavors, doncs, aquest tipus de perfil de persones que, com diem, que ha anat incorporant el consum conscient en molts àmbits, ostres, l'assegurador, si el financer a vegades costava i el bancari costa, el financer és que a vegades ni pensen, perquè és veritat que només tenim la consciència de que ens ve l'assegurança quan hem de pagar la prima, no?
Exacte.
O quan tenim un problema i, per tant, llavors estem molt sensibles a l'hora del que ens pugui passar.
Potser molts oients pensen, però són efectives aquestes assegurances? Després, si tinc un ensurt, donaran resposta? Tindran, doncs, això, no?, els recursos necessaris per doncs, aconseguir protegir doncs, el client?
Sí, de fet, vull dir, dos exemples, eh? Un és a nivell d'entitats bancàries i parabancàries, parlem que tenen una morositat del 1,24%, que és molt menor que la banca convencional, però són molt segures, i a nivell d'assegurances són entitats molt consolidades. Estem parlant de... Hi ha mutualitats aquí a Catalunya com MutuaCat o Previsora General, que ja estan molt consolidades, sí. Entitats a nivell estatal com Reale o Seguros Lagunaro, que també tenen un cert recorregut, Atlantis n'és una altra... I al final són entitats que ja porten una expertesa darrere, simplement que a vegades, per la seva pràctica, no eren conscients de que, ostres, esteu fent coses diferents, les heu de mostrar més, no? Vull dir, més enllà d'anar al servei, el sector assegurador, malauradament, els anuncis que veiem només ens parlen del preu. I, clar, això és un problema, perquè llavors la gent només busca aquell preu més barat i, al final, tots sabem que les coses barates tenen impactes.
I, per tant, hauríem de parlar també d'aquests rerefons, no?, més socials.
Exacte. De fet, hi ha una pràctica molt, molt comuna, no?, que és de totes aquestes campanyes, la gent ha de ser conscient, no?, que quan fan campanyes que et diuen que baixen el preu els que entren, però els que ja estan a dintre els acostumen a pujar sovint, per no dir pràcticament sempre les assegurances, però aquelles que fan campanyes molt agressives de baixar el preu a les noves persones, llavors tenen un impacte molt gran amb les que ja estan a dintre, no? Perquè al final ho han de compensar.
Clar, de totes maneres. Per acabar, també, Sergi, si algú vol més informació sobre fets, no?, i sobre doncs, totes aquestes xifres, totes aquestes dades que oferíeu, on us podem trobar?
Sí, a fets, la pàgina és fàcil, fets.org, fets.org, allà tenim els diferents elements que estem desenvolupant, també tenim una xarxa d'educació financera crítica, tenim el segell, tenim l'observatori, o sigui que...
També feu xerrades, a tallers per això, donar aquesta informació també als usuaris, no sé si tens a l'agenda si hi ha alguna activitat prevista.
O... La més propera no ens queda gaire a prop, estarem per València i estarem allà a la universitat també i en altres espais també ciutadans.
Doncs gràcies per donar-nos a conèixer precisament doncs, aquest servei, el de l'assegurança, com aquesta eina per protegir-nos col·lectivament. Que vagi molt bé.
Gràcies per l'interès.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins 1:00 del migdia.